Les dues en punt. Obrim les portes de l'Hotel Suís per segona vegada aquest any.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Passi el que passi demà, al miniestadi Groguet, el treball de la primera volta haurà estat molt bo. Són paraules d'Antonio Hidalgo a la primera roda de premsa que ha fet en aquest 2020. El Centre d'Esport Sabadell té l'oportunitat de posar la cirereta als primers 19 partits proclamant-se campió d'hivern. No serà fàcil, això sí. Històricament, les visites al filial del Villarreal sempre han estat molt i molt complicades, plenes de golejades i només una victòria esbojarrada per 3-4 a segona divisió. Hidalgo s'ho ha passat bé preparant aquest partit i espera moltes variants durant els 90 minuts. Un duel entre tot un mestre, com és Miguel Álvarez, i un aprenent amb molta fusta en aquest ofici, com és el de Canovelles. De fet, el tècnic del Centre d'Esports ha alertat que la posició de mitja taula del Villarreal B no es correspon amb la realitat i l'ha catalogat com un dels tres equips amb més qualitat del grup, juntament amb el Castellón i el Barça B. Agafeu-vos forts, doncs, que demà comença un any futbolístic molt especial amb un autèntic partidàs.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui acabem la setmana amb el Toni González de les Vies de So. Som-hi.
Comenta la recepció.
Avui, prèvia extensa del Villarreal B Sabadell de demà, amb les paraules dels dos entrenadors, les estadístiques i un informe també sobre l'inici del mercat d'hivern, que ens ha deixat ja alguns moviments relacionats amb exjugadors arlequinats. També juga aquest cap de setmana el Sabadell B. Farem la prèvia del seu partit a Caldes i a la part final del programa, entrevista amb la nedadora Catalina Curro, i vindrà també aquí a l'estudi el Julen Tortosa amb la seva secció sobre els Jocs Olímpics.
I fora de l'hotel?
Avui es reprèn la competició a primera amb l'última jornada de la primera volta. A partir de les 7, Valladolid-Leganés, i a les 9, Sevilla-Atlètic, mateixa hora, però de demà, en la qual es disputarà el derbi a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Barça. A segona, la Federació Espanyola ha ajornat el Zaragoza Sporting, previst per avui a les 9, per la quantitat de jugadors afectats per la grip que té el club asturià. Segons va informar ahir el mateix Sporting, el club va viatjar cap a Saragossa amb dos autocars, un d'ells amb els afectats per la grip i l'altre amb els jugadors sants. Ara s'han de posar d'acord i sembla que hi ha les primeres desavinences per trobar una nova data. I en bàsquet, el Barça es va quedar a un sol triple de completar la remuntada a la pista del Baskonia, però va acabar cedint per 76-74. Els blaugrana es podrien quedar un triomf dels líders de l'Eurolliga si avui guanya l'Efes contra el Khimki i el Real Madrid a la pista de l'Asvel Villeurbanne.
Han parlat en les últimes hores
David López, central de l'Espanyol, sobre el derbi de demà.
És un partit on tenim que defensar la història, l'orgull d'aquest club, l'afició, que i més ara que ho està passant molt malament, doncs és un partit idoni per donar-li la volta. Segurament si guanyem el dissabte, una part de la temporada que l'estem fent tan malament se'ls oblidarà.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem gens pendents del partit de la Lowland League d'Escòcia, la cinquena categoria del futbol escocès, a 9:15, BSC Glasgow, Bonnyrigg Rose.
Avui celebra el seu aniversari.
I ho rematem felicitant el porter sabadellenc del Real Valladolid, Jordi Massip.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 5 minuts per sobre del punt de les dues del migdia. Engeguem avui aquest Hotel Suís d'avui divendres, 3 de gener del 2020, com hem dit, tercer dia de l'any, segon programa, segon Hotel Suís del 2020, i ja ens trobem novament en aquesta roda que no deixarà de girar fins a final de temporada. A partir d'ara, cada cap de setmana ocupat pel futbol i pel Centre d'Esports Sabadell, esperem que culmini amb aquestes eliminatòries d'ascens a segona divisió A, i veurem en quina posició si ho aconsegueix l'equip d'Antonio Hidalgo. Com diem, demà hi ha futbol, demà dissabte a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, aquest Villarreal Club de Futbol B, Centre d'Esports Sabadell. D'entrada, Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Partidàs per començar aquest any futbolístic, com diem, i per tancar la primera volta entre un equip al Sabadell que va acabar molt bé el 2019, especialment a casa, i un equip, el de Miguel Álvarez, després el saludarem, al qual avui, sobretot, Hidalgo ha tingut molt bones paraules, després l'escoltarem.
Sí, després l'escoltarem, perquè, com dius, el Villarreal ve, tot i estar ara mateix novè classificat, Hidalgo li té... el té molt ben valorat i
un cert respecte, fins i tot, en les seves paraules.
És la, de fet, és la paraula que ha utilitzat un Antonio Hidalgo, que recordem, entrenador del Sabadell, d'un Sabadell que és el líder del grup 3 de segona B, i guanyant demà al camp del Villarreal B, el Sabadell acabaria amb aquest títol honorífic de campió d'hivern, campió d'aquesta primera volta, i Antonio Hidalgo ha volgut destacar sobretot aquesta gran feina feta, i el Sabadell no és que només sigui el líder, sinó crec que és important també remarcar-ho, que té 6 punts de marge respecte al cinquè classificat, un Barça B, que per cert aquest cap de setmana juga contra l'Espanyol B, partidàs també.
Partidàs, sí, sí.
I que...
ja, de fet, la jornada està plena de bons partits, perquè
sí, sí.
El Castelló en juga a Lleida.
Lleida, correcte.
Per tant, jornada que pot ser propícia al final.
Pot ser propícia, sempre i quan el Sabadell guanyi. Un Sabadell que té 35 punts, ja veurem si acaba amb 35, amb 36 o amb 38 aquesta primera volta, i ja ho anirem veient la setmana que ve, però... una primera volta amb uns números espectaculars, sense cap mena de dubte.
Històrics.
Històrics, de l'equip arlequinat. Per tot això, Antonio Hidalgo doncs, ha volgut destacar la gran feina feta que ha fet l'equip durant aquesta primera volta i demana que no s'afluixi de cara a la segona.
Passi el que passi demà, el treball de la primera volta és molt bo, no? Està clar que cada setmana volem guanyar i sabem que hem fet un gran treball fins ara, però que hem de continuar, hem de saber que cada cop els partits seran més difícils, conforme la competició continuï avançant, tothom vol guanyar, té després d'aquest parón forces noves.
Forces noves, fent referència a Antonio Hidalgo aquesta setmana d'aturada, Sergi, però no podem obviar tampoc, ara escoltarem, com diem, un informe que us hem preparat sobre aquest inici de mercat, que al final els competidors del Centre d'Esports també segurament es reforçaran en aquest inici de segona volta, i és un dels factors també a tenir en compte, no? Com pugui augmentar el nivell dels Castellón, Andorra, i ja no parlo dels Hèrcules o Nàstic, que són també grans pressupostos, però que estan en una altra lluita completament.
Està clar que els rivals es reforçaran. Ara, la pregunta és si el líder necessita reforçar-se. Doncs Antonio Hidalgo, lluny de descartar-ho, jo crec que ben aviat, més aviat al contrari, no ha donat cap detall, no ha especificat res concret, però sí que ha dit que estaran ben atents al mercat, això sí, explicant i justificant i recordant que la feina que es va fer en el mercat d'estiu va ser una gran tasca.
Nosaltres també és un mercat que bueno, estem fent molt bé les coses, això vol dir que tot el que vam planificar al juny pues, ha anat molt bé, però sempre has d'estar atent a situacions del mercat o de situacions que tu puguis preveure que puguis necessitar, no?
Doncs Antonio Hidalgo, que no ha tancat la porta a l'arribada d'algun reforç al Centre d'Esports Sabadell, tot i que les matemàtiques són clares ara mateix. L'equip té totes les fitxes ocupades, fins i tot el lesionat de llarga durada Antonio Romero no té fitxa, per tant, abans hauria de sortir algú d'aquesta plantilla del Centre d'Esports perquè entrés algú altre. El que està clar és que amb l'arribada del mes de gener, com sempre s'obre un període de l'any, alguns els hi pot semblar més excitant, més emocionant, d'altres més feixuc. El que està clar és que el mercat d'hivern està oficialment obert i ja s'han començat a produir una sèrie de moviments en aquest grup tercer de la segona divisió B, que com us dèiem al principi, en la majoria dels casos han involucrat a jugadors que han passat per la nova Creu Alta o que han vestit la samarreta arlequinada. Els repassem amb la veu de la nostra companya Karen Madrid.
Els 20 equips del grup tercer de segona B han aprofitat les vacances d'hivern per escriure la seva carta als Reis. El centre d'esports ha transcendit en les últimes hores l'interès pel mitjapunt andalús del cultural leonesa Juan Carlos Menudo. Cal recordar, però, que el conjunt arlequinat té totes les fitxes cobertes i hauria de deixar sortir abans d'entrar. S'espera molt en aquest mercat dels pressupostos més alts de la categoria, el Castellón, l'Hércules o el Nàstic. Qui ha obert el foc, en canvi, és l'Andorra de Gerard Piqué, un dels rivals directes dels d'Antonio Hidalgo. El conjunt tricolor s'ha fet amb els serveis del migcampista Adri Lladó, han passat al Sabadell B, i que enguany no gaudia de massa minuts al Llagostera. Per contra, de l'equip de Gabri s'han desvinculat Oriol Dot, Àlex Martínez i Joan Cervós. Un altre exarrequinat, Pol Moreno, va donar per finalitzada fa pocs dies la seva etapa al GIF Sants Valsuec i ha tornat a Catalunya de la mà del Cornellà. L'altre moviment d'entrada fins al moment ha estat el del porter John Ander a l'Egea, incorporat de les sessions AFE. Precisament l'equip de les Cinco Villas ha estat un dels qui ha aprofitat l'aturada nadalenca per canviar el seu inquilí a la banqueta. La derrota contra l'Atlético Levante va desencadenar la destitució de Javi Suárez i ha arribat Néstor Pérez, amb qui van aconseguir l'ascens a segona B fa dues temporades. A l'altre extrem del grup, geogràficament parlant, l'Orihuela ha contractat el seu tercer entrenador del curs. Es tracta de l'ex de Lleida, Gerard Albadalejo. Ho rematem amb el capítol de sortides. Jordi Oribe s'ha desvinculat del Prat, mentre que la Nucía, Juanma Ortiz, ha fitxat per l'Intercity d'Alacant i Domi ha donat per finalitzada la seva sessió i ha tornat al Real Murcia. El Barça B, el defensa Mike Van Beijen, inèdit després de mig any, ha marxat a Turquia. Per cert, per acabar, curiositat relacionada a mitges amb el grup. Roberto Gutiérrez, el porter del Sabadell les dues últimes temporades, ha fitxat pel que la horra del grup 2 després de la lesió de llarga durada del titular Nacho Zabal. Actualment, el conjunt de La Rioja és setè i és un dels equips menys golejats, amb 19 dianes en contra en 18 jornades. Down, down, down.
Primers moviments, com diem, al mercat de fitxatges d'aquest grup tercer de la segona divisió B, amb aquest apunt també de Roberto Gutiérrez, que després d'uns mesos buscant equip, fins i tot a les sessions AFE, ha pogut trobar, com diem, destinació a La Rioja amb aquesta lesió de llarga durada del porter titular del Calahorra. Però noms destacats, sens dubte, per exemple, el de Pol Moreno, que hi coneixíem el seu retorn a la segona divisió B després de la seva etapa al GIF Sundsvall, l'ex central del centre d'esports Sabadell. Reprenem, Sergi, el fil d'aquesta prèvia del Villarreal B Sabadell de demà, ja que parlem d'altes i baixes. Avui, en teoria no, segur que hem de conèixer la convocatòria, perquè recordem que l'equip viatja a les 5, a les 5 agafa l'autocar. D'entrada, amb un nom que sabem que segur no es pujarà aquest autocar, com és el de Fernando Pajarero.
Que vam conèixer ahir que es va lesionar la seva cama dreta, una ruptura muscular. Un Fernando Pajarero que sí que és veritat que va perdre la titularitat un cop Aleix Coca es va recuperar de tots els seus problemes físics a la jornada 8 a Llagostera. Des de llavors el malagueny només ha estat titular dos cops, contra el Prat i el Nàstic, però clar, ara Antonio Hidalgo...
A un bon nivell també, tot s'ha de dir.
Sempre que ha jugat, és veritat que ha rendit bé el central, i a més, clar, el problema que ara tindrà Hidalgo és que no tindrà centrals del primer equip de recanvi. I com està passant amb el Sabadell amb aquesta plaga de lesions, sobretot que va patir el vestidor a principi de temporada, Hidalgo ha tornat a lamentar aquests contratemps que estan patint els seus homes i a més ha explicat com es va produir la lesió de Pajarero.
És que jo crec que aquest any que passin més coses estranyes és difícil, no? El Fer va tenir un cop amb el Pascu, li va donar amb la cadera i li va fer un hematoma que el Fer porta a l'hospital des del primer d'any, no? Jo crec que sortirà demà de l'hospital, li van haver de drenar la zona i bueno, és difícil, no?, aquestes situacions, perquè no és una lesió normal, tampoc. És una contusió i que se li ha complicat més de lo normal.
En principi, si tot va com ha d'anar, és l'única baixa, Fernando Pajarero, si no tenim sorpreses d'aquí a les 5 de la tarda, és a dir, 19 jugadors disponibles, sembla fins i tot... probablement amb algun canvi a l'alineació respecte a l'últim partit, però el dubte a hores d'ara, Sergi, és saber qui es quedarà d'entrada a terra, a Sabadell.
A l'última convocatòria, recordem, Antonio Hidalgo tenia 20 jugadors disponibles i es van
quedar fora Leira i Acedo.
I David Acedo, correcte. Per tant, la lògica també ens portaria a pensar que un d'ells dos serà el que entrarà en lloc de Pajarero, però clar, cap dels dos és defensa central. Així que ja veurem per quina opció acaba optant Antonio Hidalgo, Pau.
Tu apostes però més per una sorpresa allò d'un jugador del filial o del juvenil, en aquest cas, perquè el filial recordem que juga demà, però com Marquilles, per exemple, pugui entrar a la convocatòria.
Clar, parlàvem ara que sempre pots tirar del recurs de tirar d'Àngel Martínez, de retrasar la seva posició, no? Però ja veurem que, per què cau tant el tècnic de Canovelles. El que sí és evident és que el propi Antonio Hidalgo està apercebut de sanció,
correcte,
perquè té quatre grogues, i a més d'ell també ho estan Adri Cuevas, Néstor Querol, Edgar Hernández i Àngel Martínez, en el seu cas, per haver vist ja 9 targetes grogues.
Seria el segon cicle en el grup de Grego Sierra, que està pràcticament també allà a punt de...
Si no m'equivoco, Grego Sierra en té 7,
sí.
Per tant està una mica més
lluny. Està tirant ja també cap al segon, sí.
Correcte. I tot això ho dic perquè, clar, després del partit del Villarreal B, vindrà el primer partit de la segona volta, que serà a Castàlia. Després parlarem de l'horari, per cert,
sí,
que
confirmat.
Ja s'ha confirmat. Però, clar, el Castellón és un rival directe, i tot i que Antonio Hidalgo ja ha volgut remarcar que el partit del Villarreal B és el més important per ell perquè és el pròxim que té al Centre d'Esports Sabadell, sí que ha deixat un petit pro a l'hora d'administrar tots aquests jugadors que estan apercebuts.
Jo sempre penso en el partit següent, el que crec que és millor, treure els millors jugadors. Una altra cosa és que durant el partit tingui alguna possibilitat, com he pogut tenir aquests dos últims partits, d'intentar cuidar alguna d'aquestes situacions, però bueno, està clar que anirem amb tot el que en tinguem, no?
Doncs matemàtiques clares, el Centre d'Esports Sabadell que no pensa en el Castellón, més enllà de com pugui anar el partit i pugui introduir algun canvi, Antonio Hidalgo. El que és cert és que guanyant es proclama campió d'hivern i el Villarreal B el trobem en novena posició, un Villarreal B que va començar molt i molt bé la temporada amb un 12 de 12. Des de llavors, Sergi, són 14 de 42 punts amb unes últimes jornades que han estat una muntanya russa, no? Perquè entre que li afegim l'episodi de Castellón, que ara li preguntarem també al nostre pròxim protagonista, i aquesta ratxa que van quedar al final del 2019, com diem, una primera volta de contrastos.
Sí, perquè de fet semblava que recuperaria, però l'última jornada del 2019 ens va deixar una derrota del Villarreal B al camp del Prat per 3-1. Hidalgo ha recordat que el gran començament que va tenir el filial del Villarreal. També ha volgut recordar aquest episodi del Castellón-Villarreal B, en el qual el filial groguet es va imposar, però després als despatxos, finalment, la victòria va quedar per als orelluts.
Sí, 1-2 i després amb 1-2 amb 8 jugadors sobre el terreny de joc, però com no hi havia 7 del Villarreal B, hi havia del Villarreal C, doncs li van treure la victòria als despatxos, sí.
Doncs Hidalgo ha volgut recordar aquest episodi i, a més, amb tota la raó del món, insistint que si no hagués estat per aquest resultat modificat, el filial groguet estaria molt més a prop del play-off.
Després de l'U de Castelló, jo crec que ells, bueno, van dubtar, però van guanyar ja. Van guanyar, ara mateix tindrien 3 punts més, que ara sembla que estan molt lluny, però no, aquests 3 punts que no tenen per una regla que, bueno, és la que és, però estarien molt més a prop, que bueno, és un equip que jo li tinc molt respecte, perquè em sembla que junt amb el Barça B són els dos equips, amb el Castellón també, són els tres equips que més qualitats tenen.
Doncs molt clar, Antonio Hidalgo, que de fet fins i tot m'he quedat amb un detall d'aquesta roda de premsa, Sergi, que ha estat aquest somriure que se li dibuixa un entrenador quan s'ho ha passat bé preparant un partit, i ho ha dit Antonio Hidalgo, que se les ha passat pipa preparant aquest desplaçament. A moda d'agenda, què tenim sobre la taula?
Tenim que avui l'equip viatja cap allà a les 5 de la tarda, una miqueta abans coneixerem oficialment aquesta llista de convocats. Demà, partit a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc. I avui s'ha confirmat també l'horari del partit de la primera volta de la primera jornada de la segona volta, que serà el diumenge 12 de gener a les 12 del migdia al camp del Castellón.
Doncs a Castàlia aquest partit. Avui, per cert, tenim cita a la nova Creu Alta. Bé, avui tenim els qui els hi agradi el quinto i els qui els hi agradi aquesta tradició de dates nadalenques.
Ahir aniràs, no sé, Pau?
Probablement.
hi aniràs. A la sala VIP de la Nova Creu Alta, des de les 9 de la nit fins a mitjanit, fins a les 12, aquest quinto del Centre d'Esports Sabadell, on es donaran més de 60 premis de tots els patrocinadors i col·laboradors del club, així com també productes del mateix Centre d'Esports Sabadell, i un premi final que el club no ha volgut...
Doncs val la pena passar-s'hi aquesta nit per la Nova Creu Alta. Sergi Parc, moltes gràcies.
Fins ara, Pau.
Marxem cap a Vila-real. Va agafar les regnes del Villarreal B fa més de 2 anys, quan només s'havien disputat 7 jornades de la temporada 2017-2018, i des de llavors no les ha deixat anar. Un projecte fet a mida, en el qual està consolidat, i si tot va bé, enguany es convertirà en centenari, una fita de la qual només pot presumir el Villarreal B Paco López, l'ara entrenador del Levante. Té 61 anys, ha viscut 2 dècades a la categoria, ara que està molt de moda parlar de les dècades, però té corda per estona i les seves idees, com ja vam veure aquí a la Nova Creu Alta durant una temporada, són de les més atractives per l'espectador de tot el grup de tercer de la segona B. Miguel Álvarez, què tal? Bona tarda i bon any.
Buenas tardes, buen año, muchas gracias, hombre.
Com ha començat aquest tercer projecte, el segon des de l'inici, de Miguel Álvarez, d'allà?
Pues bien, con siempre, con la ilusión de hacer crecer a los jugadores a nivel de formación y conseguir los mejores resultados, como no puede ser de otra manera en un Villarreal B, ¿no?
Uh-huh. Què diferencia aquest Villarreal B del que has dirigit les dues últimes temporades?
Al final las comparaciones siempre son odiosas, es un equipo nuevo, o sea, me parece que es el equipo, es verdad que tenemos 2 hombres expertos, pero creo que es el Villarreal más joven de los últimos años, y sobre todo, como cada año, volver otra vez a crecer desde, no desde cero, pero casi de cero, porque al final cada año se van 14 o 15 jugadores, y es una labor bonita porque es volver otra vez a empezar con gente joven, gente nueva, y la verdad que muy bien, muy bien.
No sé,
muy
si,
contento.
No sé si dic el més difícil per tu aquest any, Miguel, és l'any passat teníeu jugadors de la parcel·la ofensiva molt destacables, no? Rubén Mesa, Simón també. Potser igual ha estat el més difícil, no?, en aquest inici de temporada, trobar les peces que poguessin ser un recanvi d'aquests jugadors.
Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos jugadores muy jóvenes que dentro de 2 o 3 años, casi todos seguramente, van a estar en el fútbol profesional y van a marcar goles y van a hacer seguramente una buena labor en estas categorías, pero al final ahora mismo son muy jóvenes y fíjate que entre el equipo titular hay 2 chicos que son todavía juveniles y no, pues este periodo de aprendizaje lo tenemos que padecer o disfrutar los entrenadores que están en este momento, pero son jugadores que en el futuro van a estar en el fútbol de élite sí o sí. Uh-huh. Quizás lo que estamos más poco más enfadados porque hemos tenido una mala pata con la lesión de Simón, ¿no? Simón sí que ha sido un hombre importante. Creo que en esta primera vuelta había 2 cosas que le ha hecho mucho daño al equipo. Una fue el partido de Castellón, que fíjate que contra él se ha jugando muy bien, ganando con un equipo muy joven, con poca gente, o sea, con 3 expulsados, ganar los puntos, te los quitan. Creo que eso nos hizo un poquito de daño. Y en la semana siguiente se lesionó Simón, que para nosotros Simón era un jugador muy muy importante, un chico que era nuestro volador más importante, y perderlo pues nos ha hecho daño. Pero lo demás somos sabedores, son gente joven y que por tanto tenemos que trabajar con ellos, por eso te hablaba de formación. Nuestra obligación es formarlos para que en un futuro sean jugadores válidos para la élite, ¿no?
Y al final supongo que en aquest aspecte estàs ben orgullós, ¿no?, amb el primer equip del Villarreal. Com es van obrir un pas també, ara em ve al cap el nom de Samu Chukwueze, que aquí va tenir 10 minuts estel·lars a la Nova Creu Alta, Manu Morlanes, molts jugadors que al final han acabat en aquest primer equip.
Sí, la verdad que los 3 años que llevamos en este cuerpo técnico, mis compañeros y yo, estamos la verdad que muy contentos. Primero, yo a nivel personal, porque creo que estoy donde siempre creo que debía haber estado, que es la formación, donde a mí me gusta, donde sé que a los chicos jóvenes les puedo ayudar. Y después por el camino, porque en estos 2 últimos años me parece que han sido 29 o 30 jugadores que se han ido para el fútbol de élite. Y concretamente al primer equipo está Manu, está Samu, está Quintillá, está Pau Torres. Hay jugadores que se dio en segunda muy buenos, hay otros en el extranjero. La verdad que hay muchos jugadores que se han metido ahí, indudablemente por su talento, por su capacidad, pero también pues en ese camino nuestro cuerpo técnico hemos intentado ayudarles para que sepan lo que se van a encontrar a nivel de formación, y estamos muy muy contentos porque cada año básicamente cuando se van 14 o 15 jugadores al fútbol de élite, la verdad que es motivo de satisfacción para todos los que formamos, ¿no?
Ara que parlaves també de Castelló, Miguel, com es va digerir aquell episodi? Suposo que estarà molt mastegat i n'hauràs parlat molt, però des d'aquí, que el vam veure des de la distància, que clar, si et passa, si ens passa a nosaltres que guanyes a Castelló 1-2 i a sobre et treuen els 3 punts, tot i acabar amb 8, vaja, estàs que trines de ràbia, no?
Bueno, la verdad que es que al final las cosas ni son verdad ni son mentiras, cada uno lo mira con un color. Y bueno, mira, tuvimos mala, porque nosotros nunca infringimos el reglamento, ¿no? Sabemos que tiene que haber mínimo unas fichas de B. Nosotros teníamos mucha gente joven en el campo jugando, lo cual creo que es un orgullo para nosotros. Y después hay 3 expulsiones, ¿no? Y la última es el minuto 97 al portero. Claro, con los 3 cambios hechos no puede reaccionar. Entonces, claro, el Castellón lo ve de una manera y nosotros lo vemos de otra manera. Es que es normal. Yo entiendo que el Castellón haya hecho ese recurso, que le haya dado los 3 puntos, igual que entiendo que ahora el Villarreal pues vuelva a recurrir y que quiera que los 3 puntos no se los quiten. Bueno, el fútbol, yo lo que sí tengo muy claro, que voy a seguir confiando en la gente joven y que una ley, que bueno, que hay que respetarla, indudablemente, si no esto sería la guerra, pero siempre hay, pues bueno, cuando infliges el reglamento, que sería que haber empezado de inicio, haber hecho un cambio en el transcurso del partido que no fuera lo lógico, pero es que nosotros los cambios siempre lo hicimos bien dentro del reglamento, y lo único, pues igualmente tú como entrenador, ¿cómo contemplas que te puedan expulsar 3 jugadores? Que penalti, expulsión, penalti y expulsión, minuto 97, es difícil. Bueno, yo entiendo todas las partes, y en cualquier caso estoy contento porque, bueno, es verdad que ahora estamos ahí con 26 puntos, estamos novenos, pero los chicos han hecho una primera vuelta siendo un equipo joven y nuevo fenomenal, pues estaríamos quintos con el Barça B, y por tanto, bueno, con la irregularidad que tiene un filial, que siempre la gente joven pues tiene esos altibajos, pero también un poco producto de lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Creo que el día Castellón nos hizo mucho daño en vez de beneficiarnos, mucho daño, y la lesión sobre todo de Simón, eso nos dejó 4 o 5 semanas muy caos, pero bueno, la última semana, ya los últimos 4 partidos, empatamos Badalona, ganamos 2 partidos, los 2 últimos partidos, y el único partido del día del Prat, que bueno, encontramos un Prat que hace un partido sensacional, y nosotros hacemos un partido, pues creo que es más malo de que soy entrenador del Villarreal B, pero es mérito del Prat, en ningún caso le quiero quitar el mérito al Prat porque hizo un muy buen partido.
Uh-huh. Al final, al fil del que comentabas, Miguel, avui en roda de premsa Antonio Hidalgo que ha dit que la vostra situació és enganyosa, que al final us veu, hauria d'estar allò a 2 punts del playoff i no a 5 com esteu ara, però també ha dit que és un partit molt maco de preparar, els dos heu tingut temps, un partit on s'esperen variants. Coincideix Miguel Álvarez en això, que ha estat un dels partits més, allò, quan analitzes el rival, quan mous les peces, dels més atractius?
Bueno, siempre es bonito preparar partidos. Mira, fíjate, antes hablabas del partido del Prat. Esta semana, sin que sirva de excusa, ya te he dicho que el Prat hizo un partido sensacional. Pero justo esta semana estuvimos en Inglaterra con unos jugadores, otros se quedaron aquí con el preparador físico, otros fueron a Copa del Rey con el primer equipo. Y al final, cuando no hay plan de partido, cuando no tienes durante la semana trabajo, eso se nota. Por lo tanto, entiendo a Antonio Hidalgo que diga que ilusiona, que ha tenido, no, que ha sido muy feliz preparando el partido. Siempre creo que cuando tienes una semana de trabajo para preparar partidos, un entrenador se siente importante, y creo que no debe ser un partido especial para él, porque yo creo que preparar a todos los partidos igual.
Bé, ha fet un somriure poc habitual, també t'he de comentar, Miguel, a Antonio Hidalgo, un home també d'un semblant seriós i que ha dit que li ha motivat especialment aquest partit pel que ha vist de vosaltres, perquè al final us considera, juntament amb el Castellón i el Barça B, com un dels 3 equips de més qualitat de la categoria.
Bueno, es que creo que el Villarreal B, yo no sé los demás equipos, pero ya lo ves, sabemos dónde estamos en formación, con una cantera, con chicos de mucho talento, muy jóvenes, y la propuesta que tenemos que hacer, ni mejor ni peor. El Villarreal tiene una idea, una propuesta, una manera, un estilo, y nosotros lo que intentamos es, pues eso, ¿no? Que los chicos vayan creciendo dentro de la idea del Villarreal. Si encima lo que hacemos gusta a la gente, pues más felices, ¿no? Pero bueno, no creo que hagamos nada especial. Cada equipo tiene su propuesta, es tan válida como otra cualquiera. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que los chicos hacen en el campo, nos hace felices, tenemos que mejorar indudablemente, pero estamos felices. Y si él dice eso del Villarreal, yo creo que es justo que digamos que el Sabadell para mí es el mejor equipo, lo dice la clasificación, lo dicen sus números, tiene, creo que es el jugador, o sea, perdona, el equipo más experto en la categoría, o debe ser de los más expertos en cuanto a edad, pero es que tiene jugadores buenísimos, y luego hay una gran gestión del cuerpo técnico, porque esa categoría, como todos sabemos, y si no que se lo preguntan a equipos que teóricamente salen para playoff y están con problemas, es una categoría muy difícil y que estén, no sé, digo de memoria, me parece que tienen 35 puntos, sí. No sé si es así.
Sí.
Tengo 35 puntos ahora mismo, creo que es un gran mérito del cuerpo técnico y sobre todo que como entrenador, cuando analizas el Sabadell, ves un equipo con muchos registros, ¿no? Es un equipo, bueno, que domina muchas cosas, domina el ABP, domina el contraataque, domina el juego de bandas, tiene juego de posición, es muy difícil meterle un gol. Bueno, yo creo que eso es un trabajo indudablemente del cuerpo técnico que ha sido capaz de hacerle crear los jugadores que eso tiene que ser así. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar al mejor equipo sin duda de la categoría ahora mismo.
L'última que et faig, Miguel, han passat ja uns quants anys, des de que et vam tenir aquí a la nova Creu Alta. Evidentment, la situació és molt diferent. Abans hi havia un tipus de jugadors, ara hi ha un altre tipus de jugadors. Abans el filial el teníeu a tercera divisió, ara està a segona catalana, i per tant té menys utilitat que aleshores. Però deixa'm preguntar-te, no sé si pel que has vist d'aquest Sabadell, per la proposta, perquè a nosaltres ens va agradar molt la proposta que vas oferir aquí, no sé si és el Sabadell més semblant a allò que vam veure aquí a la nova Creu Alta.
Bueno, es que yo creo que cuando uno es como es, yo siempre digo de broma que espera no se vuelve manzana, ¿no? Es que uno tiene una idea, una propuesta, y yo donde voy intento hacerlo, y creo que el Sabadell está en esa línea, es un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, otro equipo diferente al nuestro, porque el nuestro era un equipo joven, se metió mucha gente del B en ese momento, es otra historia diferente, pero sí, es tiempo pasado y creo yo que hay que olvidar ahora lo que hay que centrarse, que la gente de Sabadell disfrute del momento, que el fútbol tiene muy malos momentos y cuando vienen los buenos hay que disfrutarlos bien. Yo ya sabéis que el Sabadell es un club al que quiero. El tiempo que estuve allí fui muy feliz. Primero porque se me respetó mucho como persona, se me respetó mucho como entrenador. Disfruté muchísimo trabajando allí. Me sentí una persona querida y creo que lo más importante como entrenador cuando vas a un sitio es que te valoren bueno, y te den cariño. Y yo en ese sentido me estuve bueno muy muy satisfecho del tiempo que estuve allí porque no recibí más que muestras de cariño por todos los sitios, sobre todo tanto mi família com jo fuimos felices i eso es muy importante.
Doncs que duri perquè és la tònica ja, quan arriba la setmana de partit contra un equip de Miguel Álvarez sempre hi ha algú a les xarxes que se'n recorda d'aquella època teva aquí a la nova Creu Alta i amb aquest bon record que vas deixar, Miguel. Res, Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, com diem sempre, sort a partir del dilluns i especialment en el teu cas, moltíssima sort aquesta temporada.
Mira, vamos a estar de acuerdo. Oye, suerte también a vosotros a partir de...
Una abraçada.
Fuerte, venga, cuidaros.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Miguel Álvarez, com sempre, un geni de les banquetes, també com a persona en aquest grup tercer de la segona divisió B. Passen 2 minuts i mig per sobre del punt de 2:45 de la tarda. El que hem de fer nosaltres per rematar aquesta prèvia del Villarreal B Sabadell de demà a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, és el bloc d'estadístiques del partit amb la veu de la nostra companya Núria García.
Sabadell arrencarà el 2020 amb la possibilitat de convertir-se en el campió honorífic d'hivern. Per fer-ho, el conjunt arlequinat necessita guanyar el camp del Villarreal B. Si no ho fa, un empat o una derrota també li valdria, sempre que no millorin aquests resultats, tant el Castellón com l'Espanyol B. El centre d'esports manté un idili amb els primers partits de l'any. No perd des del 2013 a Elx i des de llavors el balanç ha estat de 4 victòries i 2 empats. El conjunt arlequinat podria tancar la primera volta amb 38 punts, una xifra que mai abans ha assolit a segona B i amb una projecció de 76 al final de la Lliga. Ara mateix els homes d'Hidalgo compten amb la segona millor defensa del grup amb 13 gols en contra, només superada pels 11 de l'Olot. Tot i oferir un bon rendiment fora de casa, el Sabadell no guanya a domicili des del 12 d'octubre a Llagostera. Des de llavors, la derrota al Johan Cruyff, els empats d'Andorra i el Camp de l'Ebro i la polèmica ensopegada a Cornellà. El miniestadi Groguet no seria precisament l'escenari més propici per trencar aquesta tendència. El centre d'esports només hi ha guanyat un cop, l'únic precedent a segona divisió. Va ser aquell esbojarrat 3-4 amb un gol de Florian a última hora. A segona B, el conjunt arlequinat s'hi ha desplaçat 6 vegades i només hi ha pogut empatar una vegada. La mitjana, de fet, és demolidora. Mig gol marcat per partit i 2,5 rebuts. L'equip de Miguel Álvarez arriba a la cita 9è amb 26 punts, a 5 del play-off i amb 7 victòries, 5 empats i 6 derrotes. Entre la segona i la vuitena jornada, el Villarreal B va viure cavall entre el lideratge i la segona posició. Des de llavors no ha tornat a trepitjar zona play-off, encadenant una ratxa de 7 partits sense guanyar. Ara bé, en les últimes 3 jornades, l'equip de Miguel Álvarez ha tret 6 dels 9 punts en joc. Xiularà l'enfrontament al balear Miguel D'Amato Pedreira, qui no té cap precedent ni amb arlequinats ni amb groguets en la temporada i mitja que porta la categoria de bronze. De fet, aquest col·legiat té un parell de dades curioses. En els 20 partits que ha arbitrat fins al moment, encara no ha mostrat cap vermella. Pel que fa a les grogues, la seva mitjana és de poc més de 5 per partit, però aquesta temporada s'ha elevat fins a les 7. Podríem dir també que no és un àrbitre casolà. Dels 20 partits, només 6 han acabat amb victòries locals. La resta, 8 empats i 6 triomfs visitants.
Connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Ladies and gentlemen, divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rima.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dens. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui divendres 3 de gener del 2020. Hem fet la prèvia d'aquest Villarreal B Sabadell de demà a les 5 de la tarda. El gruix de la resta de competicions no reprèn fins la setmana vinent, però demà, gairebé a la mateixa hora que el primer equip del Sabadell, sí que juga jornada de Lliga de Segona Catalana al filial del Centre d'Esports al Camp d'Alcaldes. El duel entre Montbuiencs i Arlequinats està pendent de jugar-se des del passat mes de novembre. De fet, serà el tercer cop que s'intenti celebrar aquest xoc després d'haver-se suspès en dues ocasions abans que debutés Bernat Mosquera com a entrenador arlequinat. El tècnic reconeix que serà tot un desafiament poder pescar un bon resultat demà.
Portaven la tira de temps entre el seu camp, no sé, no recordem bé l'edat exacta, però porten molts mesos, i és un equip que l'any passat va fer promoció per pujar a Penya Catalana. Aguanta bastant bloc de l'any passat, l'entrenador porta molts anys a la categoria i coneix bé la zona catalana i la primera, i a partir d'aquí sí, és un repte difícil com cada setmana, i bueno, també ens hem de ficar el llistó alt i ser ambiciosos per tal de poder puntuar en aquests camps.
Des del passat 10 de març que el Caldes no perd el seu camp, però tot i ser un candidat a l'ascens, ara mateix és setè a la classificació. El Sabadell B, de la seva banda, encadena 4 derrotes consecutives, les dues últimes amb el nou inquilí a la banqueta, i és en tapenúltim. El calendari més pròxim, a més, no és precisament el més propici per poder sortir aviat del Pou, ja que després del Caldes els rivals dels arlequinats seran el Cantria, cinquè, i el líder, el Ripollet. Malgrat tot, Mosquera demana, de moment, deixar de banda tot el que vagi més enllà d'aquest cap de setmana.
A dia d'avui tenim la meva en Caldes, i a partir d'aquí anem veient. Jo no sé dir-te com estarà l'equip d'aquí un mes ni d'aquí dues setmanes. Ja et dic, nosaltres estem centrats en el que podem controlar a dia d'avui, que és el dia a dia, l'hem de treballar el millor possible, i d'aquí un mes espero que puguem parlar de nou i que la situació aquesta que planteges no sigui la que estem parlant.
El duel entre el Caldes i el filial del Centre d'Esports arrencarà tot just una hora abans del partit del primer equip del Sabadell, és a dir, demà a les 4 de la tarda al Municipal de Les Cremades.
Hola, soc Pedro Capó, jugador del Centre d'Esports Sabadell, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Deixem el futbol, ens llancem a la piscina, perquè Catalina Corró ha deixat enrere un 2019 que ha tornat a ser un dels anys més complicats de la seva vida. A l'Open de Primavera de principis d'any, la nedadora balear del Club Natació Sabadell va patir una crisi d'ansietat que la va deixar fora de totes les competicions importants de la temporada, inclòs el Mundial de l'estiu. Era un avís que li tornava a llançar al seu cos i que va acabar derivant en una segona intervenció quirúrgica al cervell al mes de novembre. Recuperant-se a poc, la dinca ha tornat a Sabadell d'ell per seguir amb els seus estudis i per tornar a saltar aquesta piscina de Can Llong. Això sí, amb la competició ara mateix en un segon terme. Fa uns dies podíem conversar amb ella al dinar del Club Natació Sabadell de Nadal, i aquest va ser el resultat.
Vinga, som-hi, que aquesta és una de les entrevistes que més de gust venia a fer, perquè la vam saludar ara fa unes setmanes abans de tornar cap a la illa per aquesta operació, i volíem saludar-la perquè la veiem estupendament a la Cata Corró. Què tal, Cata, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Deixa'm preguntar-te això, com estàs, com et trobes?
Bé, em trobo molt bé, tot ha anat molt bé, la recuperació està sent més ràpida que l'altre cop, i bueno, pas a pas i nedant una mica ja.
Perquè ens han dit això, que fins i tot t'han de frenar, no?
Sí, una mica sí, perquè si fos per mi nedaria molt més i estaria molt més estona dins l'aigua, però bueno, els entrenadors em van frenant i em van dient el que he d'anar fent.
Diferències respecte a l'altre cop? No sé si fins i tot allò el fet d'haver-ho passat ja una vegada t'ha ajudat aquesta segona vegada a saber una mica el que vindrà, no?
Sí, la diferència ha sigut que he estat molt menys dies a l'hospital, aleshores la recuperació com que ha començat molt més abans, i a mi anímicament m'ha ajudat molt més, perquè el primer cop tot em feia molta més il·lusió, i aquest cop, com que és el segon, ja em costa més agafar la il·lusió, però com que està anant tot molt ràpid i puc nedar i puc fer tot el que m'agrada, pues, com molt millor.
Molts missatges també aquests dies, moltes visites.
Sí, la veritat és que tots els companys de natació, quan han anat preguntant i s'han anat enterant que tot estava molt bé, pues, m'han acompanyat, m'acompanyen encara en aquest camí, i el club també m'acompanya molt.
La idea de la Cata, el dia que allò que surt del quiròfan, que està a planta, és de tornar ja a ficar-se les piles el més aviat possible. Aquest cop pensa, anem a prendre'ns-ho una mica amb calma, i l'esport de competició passa a segon pla. Què passa pel teu cap?
Pues aquest cop ha sigut més deixem l'esport en el segon pla i la salut en el primer, perquè l'operació ha sigut, tot i que ha sigut més senzilla, a mi m'ha fet molt més mal físicament, i el primer de tot és la salut, i bueno, quan pugui anar competint i pugui anar fent l'esport que feia abans, pues millor per mi, però el primer de tot és la salut, després els estudis i després ja vindrà la natació.
Perquè ho havíem dit fins i tot, no? Alguna entrevista que recordo que allò de l'esportista d'elit, a l'esportista d'alta competició, fins i tot, a l'haver competit, a l'haver entrenat diàriament, ajuda tot això a sobreposar-ho més ràpidament, no?
Sí, la veritat que sí, que la disciplina, sempre ho he dit, la disciplina que m'ha donat la natació me l'emporto a totes les àrees de la meva vida, i me'n recordo que aquest cop la setmana ja estava a casa i quan van passar com 10 dies ja m'estava al Decathlon comprant-me unes peses de 3 quilos perquè ja no em podia estar sentada al sofà sense fer res i ja m'estava començant a moure, però pel fet de que preparar el meu cos per el que jo vull fer, que és nedar.
Quina rutina estàs portant ara? Per ser una mica més allò, més concisos, per saber què està fent la Cata ara mateix.
Pues bueno, estic nedant tots els dies. A vegades hi ha dies que nedo dos cops al dia, matí i tarda, i alguns dies que nedo només a la tarda. El meu màxim de metres ha sigut aquesta setmana, que és 4.000 metres. I bueno, anem veient dia a dia. Hi ha dies que em llevo més cansada, aleshores hem de reduir més els metres. Intensitat no estic fent. O sigui que tot és anar, com diguéssim, rebotant per la piscina i trobant un altre cop les sensacions. I més que res que el cervell es torni a connectar i jo li pugui tornar a donar ordres de pues, intensitat o de contracció dels músculs, que s'ha perdut una mica i necessita tornar a regenerar-se tot.
Perquè fins i tot no sé com vas viure tota aquesta sensació de, jo recordo per exemple també l'Open de Primavera, no? Que és on vas tenir també, si no vaig errat, una crisi, un atac d'ansietat, que al final el cos enviava senyals, no? També ja en aquell moment.
Sí, s'estava creant un cercle viciós, on que el meu cos, en quan veia una situació d'estrès o situacions que encara molt bé els metges no saben per què, pues, generava un atac d'epilèpsia que bé, no sabem exactament com es produïa, i aleshores és la por que queda ara de tornarà a passar o no tornarà a passar. En principi haurà de passar menys, però bueno, amb el temps espero que es vagi reduint tot això.
Deixa'm preguntar-te pel paper del Club Natació Sabadell. T'hem vist el dinar de Nadal com una de les esportistes de primer nivell, d'elit del club, com ho ets i ho has estat. Deixa'm preguntar-te també per quin paper ha jugat el club, que t'han dit també des de Canllong.
He tingut la sensació sempre, des de que els hi vaig haver de dir, que va ser un moment molt difícil haver de dir al club que pràcticament som nou aquí, que no podia, per exemple, anar a la Copa de Clubs. Sempre m'han recolzat, sempre ha estat entre ells una més, com si portés molts anys aquí, i m'han tractat molt bé i estan molt pendents de la meva evolució, de com puc fer, de facilitar-me més que res la readaptació que estic tenint dins la piscina i dins del club.
Per acabar, deixa'm preguntar-te precisament per això, no? Per on passa el futur de la Cata Corró? Ho hem parlat ja una mica abans, no? El que deies tu, primer la salut, els estudis, per on passa el futur de la Cata?
Pues de moment no ho sé, perquè com t'he dit abans, vaig més que setmana a setmana, vaig dia a dia, encara, perquè és que no fa ni dos mesos, és encara ha passat molt poc temps, però jo crec que vull estar nedant l'Open, i no nedant per buscar cap marca ni per buscar res. Simplement tinc al cap la imatge de la Catalina Corró tocant la paret després de nedar un quatre estils i veure'm feliç per simplement acabar la prova que a mi m'encanta, que és el 400 estils, i si al final ha de ser 200 perquè encara no arribo, pues seran els 200, però em veig com acabant una prova i sentir-me feliç i orgullosa de lo que he aconseguit.
Doncs estarem molt pendents d'aquest moment de primavera. Ens quedarem amb aquesta imatge en concret i l'anirem a buscar, perquè estarem tots molt contents que puguis acabar el 4 estils. Cata Corró, nedadora del club, encantats de tornar-te a tenir per aquí per la ciutat.
Moltes gràcies.
Un joc de taula, un llibre, una bicicleta... Ah, i que el Sabadell pugi a segona.
Sabadell en joc.
Nosaltres ja tenim la carta feta i esperem que en aquest 2020 es faci realitat. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Villarreal Club de Futbol B, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Josef Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Ràdio Sabadell estem a punt per rebre els Reis.
En estos días tan especiales...
No, aquest no, eh?
Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación.
No, aquest tampoc. Ara sí. La ciutat dona la benvinguda als Reis d'Orient aquest diumenge amb un gran seguici. I des de Ràdio Sabadell us volem portar la màgia a casa amb un programa especial. Si voleu saber on són ses majestats a l'instant, escolteu Ràdio Sabadell des d'un quart de sis de la tarda a la 94.6, Cavalcada de Reis.
La Cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una miqueta més i arribarem al final de l'Hotel Suís d'avui. Si escolteu aquesta sintonia, com segur que ja ho heu fet més d'un cop aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís, significa que és moment de parlar dels Jocs Olímpics. Us hem dit al principi que avui, evidentment tots ho sabeu, que és 3 de gener del 2020. Això significa que hem entrat oficialment també en any olímpic d'aquest període de 4 anys, d'aquesta Olimpiada de 4 anys. A l'estiu estarem pendents d'aquests Jocs Olímpics d'estiu a Tòquio. I tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell avui el Julen Tortosa. Julen, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bon dia, Pau, què tal?
Que a més em fa especial il·lusió fer aquesta secció per primer cop amb tu, perquè avui hem de parlar d'uns Jocs Olímpics com van ser els de Múnich, a Alemanya, el 1972, que vaja, van ser dels més convulsos, després ho explicarem, que podrien haver-hi d'entrada. Quins Jocs Olímpics eren?
Doncs aprofitant ja que entrem l'any 2020, doncs parlarem dels Jocs de la 20a Olimpíada, aquests Jocs Olímpics de 1972 a Múnich, com bé deies, que es van celebrar a l'Alemanya Federal entre el 26 d'agost i l'11 de setembre de 1972.
Deixa'm dir que eren els primers des del 36 a Alemanya, en aquell cas de l'Alemanya nazi. També era una forma allò de publicitar-se al món els del 72.
Exacte, ja vam parlar fa un parell de seccions, crec, d'aquests Jocs Olímpics de l'Alemanya. I doncs sempre amb l'Adri fem una comparativa entre els atletes homes i atletes dones que hi participaven en els Jocs Olímpics. Deixa'm dir-te que aquí van participar 7.134 atletes, dels quals 6.000 eren homes i només 1.000 eren dones.
I això en comparació amb la resta, com a part que no està gens bé aquesta, no hi havia paritat ni de bon tros, en comparació amb la resta com anava, més o menys?
De moment, en tots els Jocs Olímpics que hem tractat, aquests, els de Mèxic, els de l'Alemanya, a tots els hi quedava molta feina per
encara fer.
Hi havia
molt
molta diferència entre homes i dones encara.
Per ser uns Jocs de Múnich que van superar a la votació final a Madrid. També,
a Madrid,
curiositat.
Que va quedar segona. Sí.
No és la primera vegada. Correcte.
Però, i això, com et deia, aquests Jocs Olímpics van vindre marcats per la tragèdia, per els atemptats del 5 de setembre, però també van incorporar abans diverses coses bones, diverses novetats que també m'agradaria comentar.
Anem a parlar d'entrada d'una de les finals, d'un dels esports reis dels Jocs Olímpics i de tot arreu, com és el bàsquet, perquè ens va deixar a Munic, a Alemanya, una de les finals més controvertides de la història, una ferida que encara avui dia encara no s'ha curat.
Sí, aquí s'ha parlat molt d'atletisme sempre, però avui ens centrem en el bàsquet, ja que per posar-nos en context estem a la final d'aquests Jocs Olímpics de Múnich, del bàsquet, on s'enfronten Estats Units i la URSS, països que estan confrontats per aquesta guerra freda. Plena guerra freda, pressions internacionals, etc. I arribem als segons finals amb un marcador ajustadet. Falten 4 segons, guanya la URSS només d'un punt i hi ha dos tirs lliures per Estats Units. A Estats Units en cistella els dos. Per tant, queda a última possessió per la URSS, que és gairebé tirar i ja està. Retorna al partit, la URSS tira, falla, s'acaba el partit i Estats Units celebra la victòria.
Invasió de camp,
etc. I l'àrbitre diu que no, que s'ha de repetir la jugada, ja que s'ha recalibrat malament el marcador, i en comptes d'haver-se jugat 3 segons només s'havia jugat un. Per tant, es reprèn una altra vegada el partit, la URSS tira de camp a camp, agafa la pilota Lebov i marca una cistella a l'últim segon. Per tant, la URSS campiona d'aquests Jocs Olímpics.
Doncs una final que va generar moltíssima controvèrsia per això, perquè es va haver de repetir aquests 3 segons finals, i de fet que ens va deixar una imatge icònica, perquè en el moment de recollir el podi, Estats Units no hi era, directament.
No, i van decidir marxar, i de fet ho van titllar com el robatori del segle.
Allò, per uns és la final del segle. De fet, a Rússia es va estrenar fa poc un documental.
Sí, l'he vist.
I
sí.
A Estats Units no volen saber res fins al punt que aquestes medalles, llegia, que estan guardades en una caixa forta al Museu Olímpic de Lausanne, a Suïssa, que val molt la pena, per cert, si alguna vegada esteu allà a Lausanne. De les poques coses que es poden fer, una és veure el Museu Olímpic. I de fet, llegia una declaració també, Julien, del Ken Davis, que era el base d'aquella selecció, que deia que el testament havia posat que ni la seva dona ni els seus fills podien recollir aquella medalla. Per tant, era una autèntica deshonra, eh?
És que pensa que no és que estiguessin celebrant i l'àrbitre va dir no, que s'ha de tornar a jugar, sinó que ja portaven una estona, estoneta ben llarga celebrant el títol.
Un enrenou, que si havia demanat un temps mort l'entrenador de la URSS, vaja, és...
Sí, deien que l'havia demanat abans dels tirs lliures, nosaltres deien que no, etc.
Bé, coses més agradables que van passar en aquells Jocs Olímpics, com per exemple les famoses mascotes, que ara és molt comú. Doncs aquell va ser els primers Jocs Olímpics amb mascota.
Sí, van ser els primers que van incorporar una mascota, es deia Waldi, era un gos salchitxa, i de fet és de les meves preferides. Potser no és tan bonic com el gos que va ensenyar Rivera l'altre dia abans del debat, aquell cadell que olia leche.
Però el que sí que és maco és la mascota de Tòquio 2020, perquè ja va sortir fa uns mesos, i a molts aficionats del Sabadell els hi recordava a que portava una equipació arlequinada, perquè la mascota és blanca però porta uns quadres blaus, per tant queda com arlequinat, sí. i queda graciós.
Aquesta en Baldi també era blavet.
Era correcte, un gos salchitxa allargat, sí.
I per altra banda, també aquests jocs van ser els primers a incorporar l'handbol indoor. Abans es feia a l'aire lliure, aquests són els primers, i ho havia de comentar, que a mi m'encanta l'handbol.
A més, des de Berlín, el 36, i a l'Alemanya, que al final és una de les cunes de l'handbol, és un dels països que sent devoció per aquest esport.
Tot i que va guanyar Iugoslàvia, la Txecoslovàquia, a la final, com no, tenien un equipàs i eren els, per no dir, el millor equip del segle passat.
Un nom propi d'aquests Jocs Olímpics, sens dubte, el de Mark Spitz.
Exacte, el nedador que va trencar tots els rècords en aquelles Olimpiades, va ser el primer nedador, bueno, el primer esportista, millor dit, que va guanyar 7 medalles en una sola edició. Un rècord que no es trencaria fins al 2008, quan Phelps va guanyar aquelles mítiques 8 medalles de
mitiquíssima actuació de Michael Phelps, sens dubte, a Pequín, amb la final aquella amb Milorad Kavic també tocant a l'última centèsima. Per tant, una de les grans actuacions, també la de Phelps, superant la de Mark Spitz. Mark Spitz, per cert, li van demanar que marxés abans de la clausura a Munic perquè era jueu, i ara explicarem el per què. Uns Jocs Olímpics que van quedar totalment tacats per uns atemptats que es van produir en plena celebració dels Jocs.
Sí, malauradament el 5 de setembre va succeir la tragèdia que es coneix com a la massacre de Munic, Operació Ikrit i Biram, quan 11 membres de l'equip d'Israel van ser segrestats com a hostatges per part del grup terrorista palestí Setembre Negre. Ells, els terroristes, el que volien era alliberar a uns 234 palestins que estaven reclosos a Israel, i a més a diversos membres de l'Exèrcit Roig, i a sobre van ser ajudats pels grups neonazis de Berlín. Llavors, després d'una operació fallida de rescat, els terroristes van acabar assassinant els esportistes i entrenadors d'Israel, i fins i tot van arribar a morir 5 dels 8 d'aquests terroristes.
De fet, va haver-hi una amenaça allò d'abandonar la Vila Olímpica per part d'alguns esportistes. Es va aturar la competició durant 24 hores. Però al final es va reprendre amb total normalitat. Per rematar-ho, Julen, anem allò també amb el medaller, no? Com va quedar la cosa als Jocs Olímpics de Múnic, el 72?
Clar, és el que has dit. Després d'això, tot i que molts esportistes van abandonar la vila, l'atmosfera no era la mateixa, es va reprendre els Jocs Olímpics 24 24 hores després i van acabar d'aquesta forma. La Unió Soviètica es va fer amb 99 medalles, Estats Units 94 i Alemanya Oriental, molt lluny dels altres dos, amb 66
a més,
medalles.
Com ja sabeu, els Jocs Olímpics que tenen més importància, aquestes medalles d'or, i la Unió Soviètica, una de cada dues medalles
era l'honor màxim.
Eren d'or. Per cert, pel que fa a Espanya, ni de bon tros era el que és ara, una medalla de bronze i poquet més, diria que era en boxa, si no vaig errat ara, va ser el balanç, i si també tiro ara d'absoluta memòria, crec que va ser la tercera en la història de la tercera de bronze en la història d'Espanya als Jocs Olímpics. Per tant, encara ni de bon tros, com bé tothom sap, el boom aquí a
l'esportiu encara no havia succeït.
Aquí va passar sobretot amb els Jocs Olímpics de Barcelona, on es va potenciar amb tots aquests plans ADO també. Doncs repassat, queden aquests Jocs Olímpics del 1972, i a més en any especial, com hem dit, Julen Tortosa,
any olímpic,
tenim Tòquio aquí a girar la cantonada.
I tinc moltes ganes, De fet, seran les meves terceres Olimpíades, ja que les primeres que vaig viure així van ser les de Pequín 2008. Moltes ganes.
A mi alguna més m'ha caigut allò de record, però sí que moltes ganes també, a finals, recordeu, de juliol i a principis d'agost. Julen Tortosa, un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
Igualment, Pau, bon dia.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, recordant-vos que aquest Hotel Suís l'hem fet possible amb la Xisca Alberti i el Toni González a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vitori, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, demà hi ha futbol aquí a Ràdio Sabadell a partir de 4:45 de la tarda. Aquest Villarreal ve Centre d'Esports Sabadell, i no desconnecteu de la 94.6 aquest cap de setmana, perquè diumenge hi ha retransmissió en directe de la Cavalcada de Reis. Una abraçada, res més, adeu-siau.
Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.